Departamento Prat.
Anem amb més temes i és que arriba el moment d'una ment desperta amb Auen Psicologia. Com sempre ens acompanyen la Montse Fernández i la Carol Aguirre. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Una Carol no té el micròfon avui. No, estàvem aquí xerrant i se'ns ha passat el més important. Bé. Què tal, com esteu?
Molt bé, ja pensant en les vacances.
I tant, últim espai de la temporada i a més amb un tema molt interessant com és la soledat no desitjada. I que a més en moments així com ara que arriba l'estiu la gent marxa a vacances i tal, pot ser que s'accentuï fins i tot una mica més, així que va bé que en parlem, no? Expliqueu-me avui, va, introduïu-me el tema que heu pensat.
Doncs mira, la soledat no desitjada habitualment s'enfoca en gent gran, no? Uh-huh. És una cosa molt, molt invisible però molt real, perquè està darrere de moltes portes, de molts barris, de moltes cases, no? I bueno, li volien donar importància perquè malgrat són persones que en el seu moment vital actiu han sigut importants, quan les persones deixen de tenir un lloc a la societat, la veritat és que comencen a ser transparents, invisibles.
És fort, això. Que moltes vegades no, és a dir, tot i que passa i ho sabem, no en som del tot conscients, que doncs de que acabin com relegades a un segon lloc, no?
Sí.
Claro.
Sí. No, jo penso que això també parla una miqueta de tots com a societat, no? Perquè és com una miqueta amagal que no volem veure. I bueno, són, clar, no encaixen en els cànons que la societat ens demana, no? Velocitat, bellesa,
producció, bàsicament,
exacte.
Producció.
Clar, també el fet de que l'esperança de vida cada vegada sigui més alta i que doncs ens jubilem als 65-67, però potser encara ens queden 20-30 anys més, que abans potser no passava fa molts anys, doncs la gent moria abans, doncs també això segur que ho condiciona, no?
Sí, clar, perquè la medicina i la ciència han aconseguit allargar l'esperança de vida, però potser no hem aconseguit dotar de propòsit i d'objectius aquests anys més de vida. Llavors, bueno, és una etapa vital en la que ens hem de buscar d'altres coses.
Parlem d'aquesta gent gran, no només afecta a la gent gran, però en gran mesura sí que afecta moltes vegades a la gent gran, o com a mínim és el que tenim més en ment. No sé si hi ha altres societats que sí que doncs, tinguin a les persones grans molt més al centre, o com una persona sàvia de referència, o cada vegada s'està oblidant més a tot arreu?
Home, a veure, tradicionalment, i ara ens posarem en una tribu, però bueno, aquí també s'havia fet, les persones grans tenien veu i vot i formaven part d'aquells consells, però
està canviant això, no?
Està canviant, clar, i a més, mentre tenien capacitat cognitiva, tenien més experiència i més recorregut, clar, per prendre grans decisions, per transmetre el coneixement als joves, però ara no, s'està perdent tot això, sí.
Digues.
Els anys 60, no?, per exemple, o quan les famílies havien dos o tres generacions juntes, no? Mm-hmm. I hi havia una labor, sempre tenia un rol, no? El rol de l'àvia, de la tieta soltera, de la persona que portava els diners perquè estava tot més patriarcalitzado. Mm-hmm. Però ara tot això, no? Tendem a l'individualisme i és veritat que ara mateix doncs, hi ha molt poca societat, suposo que les més, lamentablement, les més endarrerides evolutivament uh-huh. relacionat amb el creixement industrial, que encara conserven tota aquesta estructura magnífica, perquè és veritat que amb aquesta estructura tothom té un rol, tothom té un paper, no? No, no hi ha una persona uh-huh. que deixa de servir, tothom serveix, aunque sigui per recollir la taula.
Uh-huh. Clar, el que dèiem al final, el concepte de família ha anat evolucionant, ha canviat molt els tipus de família que tenim, també el estar més enganxat a la família o menys, que això també ha canviat, i tot això fa que apareguin aquests problemes, no? Podríem dir.
Sí, la família ara prima la família nuclear, uh-huh. que és els dos progenitors i els fills. Abans la família extensa es tenia més en compte el que ha dit la Montse, tietes, àvies, avis.
Uh-huh. També vivien tots molt més a prop, potser que ara, no? Uh-huh. Ara doncs jo tinc una tieta al poble, sí. L'àvia que potser ha tornat a viure al poble i jo visc amb la meva parella a una altra ciutat.
I més contemporàriament, germans, un viu a Canadà, uh-huh. l'altre
sí,
viu a
sí,
Austràlia,
sí,
l'altre té una cosa en un altre poble de Catalunya, vull dir, si és veritat que es van disgregant, no? Uh-huh. Jo crec que la tendència és anar més a l'individualisme uh-huh. i a la autocomplacència, no?
Uh-huh. Anem a parlar de conceptes que a vegades potser barregem, com són per una banda la soledat i l'aïllament. No sé si podem definir sí. primer cada un què és per poder entendre una mica doncs, que no són el mateix ben bé.
L'aïllament és absolutament voluntari. L'aïllament és una cosa que, a més, és mesurable. No? L'aïllament es pot mesurar les vegades que tens contacte per telèfon, que surts al carrer, i normalment és més voluntari, no és una cosa que... més estructural, no? De les coses que fas dia a dia. Uh-huh. Però la soledat té més a veure amb una sensació, normalment relacionada amb dolor intern, i és com un buit, no? El estar fora, el estar desplaçat, no? Uh-huh. La sensació aquesta de soledat és més estar desplaçat, no? I l'aïllament és jo escullo, perquè que a vegades en la soledat hi ha aïllament, no? Però per veure la diferència, l'aïllament uh-huh. és algo més escollit uh-huh. per un moment vital, i la soledat és algo que poco a poco s'ha ido incorporando al teu entorn, a la teva vida, i s'ha quedat, perquè ja no s'ha transformat, vas transformar-te.
Mm-hmm. Clar, a més, la soledat pot ser que tu, doncs, la teva família et vingui a veure, que potser no estiguis sol del tot, no estiguis aïllat, però tu puguis pensar o puguis creure, com dèiem, és molt més personal aquest sentiment, que realment estàs sol, estàs desplaçat, i potser doncs, només ho veus tu, no, això?
Correcte, la soledat no té a veure amb el nombre. Tu pots tenir molts companys de feina o una família molt extensa, però no establir vincles propers i reals amb cap d'aquests, i llavors sentir-te sol o sola.
Mm-hmm. Sí, a més, no és lo mismo... És que a vegades la gent gran, quan comença a ser cognitivament, que ara també parlarem, no?, de les diferents àrees, no?, on es comença a perdre, no?, aquesta connexió amb lo social, també té que de sobte se'ls tracta com tontets, o se'ls tracta, mira, és que no oye, l'abuela no oye.
No deixa-la per allà, no?
Arronca. Sí, sí. Deixa-la aquí, posa-la al racó, no?
Uh-huh.
Però en realitat la cosa seria com per activar... Ells han tingut una vida enriquecida d'històries, no? Llavors seria preguntar-li honestament com et trobes, no, pues segurament que la resposta no és bona, però fer-li partícipe de lo que està passant a la família.
I com
tu
podem
formes
fer
part.
També que et deixis de sentir així, no? Doncs si podem ajudar-te buscant activitats fora de per fer, o participant de decisions també de la família, o
sí.
que sigui, no?
Tu què faries? Estàs molt bona, uh-huh. no? Avi, tu què faries? Que és que ara mateix tinc un dubte amb aquesta d'escollir uh-huh. aquesta feina A o aquesta feina B. aunque després no te l'aprenguis gaire de, però amb això amb ell li dona una sensació de pertenència, de pertany amb una família i amb una societat, i aquesta és la via de que no decaiguin constant molt, no, perquè està la medicalització que crec que tu portaries i van empitjorant a nivell cognitiu.
Sí, però amb aquest tipus de converses li vas donant un propòsit. No és només fer la visita de turno perquè, bueno, toca visitar l'avi, sinó, bueno, donar-li un propòsit a la visita, encara que sigui, doncs, com diem, fer una pregunta que, bueno, després tu ja li faràs cas o no, però fer-lo partícip de decisions també, ostres, és una manera de valorar el seu recorregut i la seva opinió.
A més, porteu dades. A Espanya, dieu que més de, o al voltant de 3 milions de persones pateixen aquesta soledat no desitjada. És una barbaritat.
És una barbaritat, sí, sí. S'estima que un de cada 3 persones grans. Clar, i això té un impacte a la salut també important. Són persones que no surten gaire, que no es mouen, llavors, bueno, sistema immune deprimit... el sistema cardiovascular també més fluixet, bueno, tot
que és una
tot
roda
és un cercle,
tot al final,
total,
no?
Sí, 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 sí.
Parlem, si voleu, d'aquestes pèrdues o de com mica en mica les persones van quedant-se més, més aïllades i patint aquesta soledat, que potser algunes no es noten molt perquè són mica en mica,
sí.
Com pot ser, per exemple, el fet d'anar perdent amistats al llarg dels anys, que, doncs, ostres, tens 20 anys i pots fer plans amb amics cada dia de la setmana, a cada hora, però amb 70 anys, doncs, potser no, no? Segur que no.
Segur que no.
Sí, a més, és la pèrdua de vincles, no? Són vincles... Vincles important. A més a més dels amics, hi ha una pèrdua molt, molt important, que és la parella. O sigui, imagina't una senyora que està 30 anys, 40, 50 anys amb una persona que estava amb ella, que se sap tota la seva història.
Tota la vida.
Tota la seva història, totes les seves misteris, totes les seves manies, i de sobte arribes a casa i dius, soledat, silenci, no? Jo trobo que aquesta és una de les pitjors, perquè que ara que toca, després de que el meu company de vida, la meva companya de vida, ja no està, que era, en realitat era com mi, no? La persona que em feia sentir-me, no? Alguna cosa, perquè els fills i tot això són com de segon grau, no?
Clar, al final saps, els pares saps que han de morir abans que tu, els fills saps que tard o d'hora, doncs, volen i marxen, però la parella, que és amb la que sempre i que vols, quan ja tens una edat, tens clar que acabaràs amb aquesta persona per sempre.
Sí, sí.
Clar, és complicat.
Ara em ve al cap la intro de la pel·lícula Up, no? Aquesta...
Ah, sí?
Clar, és que en 5 minuts és que és brillant aquesta intro. En 5 minuts et transmet, ostres, el pes d'aquest senyor en quedar-se vidu, no? Que s'ha anat la seva companya, i en 5 minuts t'explica tot el que han fet i que no han fet res del que havien planejat, però és igual, s'ho han passat molt bé. I, ostres, quan es queda sol, no? Bueno, és una de les millors intros de pel·lícules.
Hi ha una la pèrdua de la identitat, no? Quan ens jubilem, quan es jubila la gent i ja no és com que professionalment tot envolta la nostra vida en el món professional.
Sí,
quedar, conèixer gent, quedar amb gent, els horaris, no? La programació de la nostra vida, dels nostres fills. Ja, però sí, quan deixes de ser el senyor ferreter del carrer Major, què fas? Qui ets, no? Perquè tot envoltava amb aquesta feina, amb la senyora que et venia i et deia, ei, senyor Joan, el que sigui, no? O la metgessa, o el que sigui, no? Hi ha una identificació amb una professió, la professió marxa perquè ja no ets, no? I llavors què queda? Queda la persona, però com que està molt enganxada a lo que era, llavors hi ha aquí un buit i una readaptació que també és molt curiosa.
Déu-n'hi-do. Deu ser també complicat, perquè et deixen de tenir també una mica com el referent en això, no? Llavors això també deu marcar.
Deu marcar.
Sí, la jubilació...
Per categoria.
Exacte, sí, sí, trobo categoria social. Jo crec que la jubilació dona per un programa, perquè al final és un dol també de la vida activa, que ara és una altra cosa. Sí, sí.
I per tant, allò que està el dol del cos, no? Del cos de la ment, no? De com... poc a poc anem perdent facultats i ja no estem activats en socialment i cognitivament, no? I com això molt sovint es converteix en una persona que nosaltres pensem que estem molestant, no? Uh-huh. I llavors nosaltres mateixos...
Clar, aquí també actua una mica el nosaltres mateixos, posar-nos aquest pes a sobre de ja no serveixo, ja no sí. És al voltant, sinó també una mica m'ho imposo jo, això. No?
Però clar, és que evolutivament en les tribus uh-huh. funcionàvem així, no? Si tu no sirves, no? Quedes fora.
Adéu, sí.
Llavors és com una mena de... d'adaptació que s'ha de fer. No sé si tu tens alguna cosa per dir, però també és molt curiós, no? com nosaltres mateixos, no només és la soledat de la social o l'aïllament, sinó que nosaltres mateixos veiem que no podem formar part, uh-huh. com ho feien abans, sí, no vull molestar, nena, no et preocupis, ja vaig jo sola al metge, no et preocupis, sí. Ja faig jo sola sí. que sigui, no? Uh-huh.
Sí, sí. És també un dels punts que s'ha d'intentar fer veure de que
sí,
al final és el ritme de la vida i el que toca, i que potser has de dependre més dels altres, però no per això ets menys vàlid en saviesa o en altres aspectes.
Exacte,
no?
Exacte. Sí, mm-hmm. però clar, ens ho fan creure, no? Ens fan, hi ha tot un argument i un discurs al voltant de l'edat molt negatiu. Es tracta l'edat i la bellesa com una cosa a evitar, no? Les cremes uh-huh. antiedat, revertir el envejecimiento. Dius, ostres, a veure, anem a analitzar això. Revertir el envejecimiento. És que, i són expressions que les sentim cada dia.
Les tenim super interioritzades perquè
total.
Estan cada dia al voltant nostre i són molt perilloses, moltes.
Molt, molt perilloses, clar. És que, a veure, no es pot revertir el envejecimiento. Uh-huh. No somos Benjamin Button. Llavors, què m'estàs dient? Que el que m'està passant és dolent? Ara favorablement hi ha tot un moviment al voltant del tema de la menopàusia per uh-huh. Fer-lo sortir d'aquesta aura d'enfermetat, però fins fa dos dies la menopàusia també era una enfermetat. Uh-huh. Bueno, pues mira, sí, ens arriba a totes i no és cap enfermetat. Uh-huh. Llavors, hi ha l'edadisme, no?, que també ens fa caure amb aquests paranys.
Aquesta és una altra. Que hi ha aquesta discriminació també per edat,
sí, sí.
Que a més moltes vegades no sé també aquest respecte que tenien els més joves per les persones més adultes, ara això ha canviat totalment, aquest respecte s'ha perdut moltes de les vegades, no?
Sí, s'ha perdut, però perquè jo crec que com a societat també l'hem perdut, llavors és una cosa estructural, l'han perdut els joves, però perquè bueno, jo crec que l'ha perdut una miqueta a tothom.
Uh-huh. Ara que parlàvem de fer-nos grans, no sé si en home-dona hi ha diferències, si les dones potser s'espavilen més que els homes, no?
Bueno, hi ha estudis que diuen que sí, que les dones s'espavilen més que els homes, que la viudetat no la pateixen tant. Uh-huh. Perquè bueno, desenvolver-se, no?, a la casa uh-huh. ho tenen per la mà, no se'ls cau la casa a sobre i bueno, hi ha més tendència a apuntar-se a activitats d'esport, uh-huh. activitats socials i a fer vincles, això afavoreix fer vincles i tenir una xarxa emocional i social més àmplia, una miqueta.
Clar, això en els homes moltes vegades no, quan veus cursos, tallers de gent més gran hi ha molts menys homes, no?
Sí.
I és per això, perquè no acaben apuntant-se.
També hi ha menys vidus que vidues, uh-huh. Vull dir que el percentatge de... aquí també varia, no sé exactament quan, però les dones tenen més longevitat que els homes. Però sí que és veritat que no tenen aquesta... com es diria, com readaptació. Uh-huh. Jo vaig esmorzar a un lloc on totes les mañanes hi ha una colla de senyores grans esmorzants tot el matí, em sembla fabulós, bueno, tot el matí, el que facin, no? Uh-huh. Dos o tres hores o una hora, però s'han allà xerrant del que han fet, de que han vist, de que...
Ei, és importantíssim
coses...
això per evitar aquesta soledat no desitjada.
Mm, jo trobo uh-huh. que sí.
Dèiem també...
Això no el veurem, no el veurem mai en un grup d'homes parlant i esmorzant junts a les 8 del matí.
És difícil.
Sí.
Què podem fer si diem nosaltres sentim aquesta soledat no desitjada o veiem que algun familiar està en aquesta situació i no sabem ben bé com revertir-ho, com ajudar a sortir d'això, perquè clar, a vegades podem veure el que passa però no tenim aquestes eines per revertir-ho, no?
Comences tu?
A veure, aquí tenim, bueno, hi ha una fundació que es diu Amics de la Gent Gran que bueno, ofereix acompanyament presencial, és voluntari a senyors i senyores que estan sols. és gent gran. I després també tenim a Barcelona el programa Nexes, que pertany a la Diputació de Barcelona, que atén també a gent a partir de 65 anys amb soledat detectada.
Aquí a la Creu Roja fan curs. A la Creu Roja fan curs. Jo tinc una pacient que ve i està molt contenta perquè si fan curs, jo que sé, que sigui de pintura, de fer coses, perquè ells necessiten ser actius, necessiten veure que encara tenen capacitats per fer coses, no? Perquè quan ja es troben amb la seva pròpia visió de, ostres, ja no puc agafar un boli, això també és com que és complicat de transitar per espais, no, comunitaris on se'ls recull se'ls ofereix tallers o cosa. Ella pensa que s'haurien de fer més. Fa dos dies a la setmana i diu que ella ha parlat perquè es facin quatre.
A la que t'enganxes a això, doncs no vols parar, perquè al final una mica va lligat amb el que dèiem de jo mateix em veig que no sóc capaç de, doncs, potser anar a fer tallers de pintura o anar a fer un taller del que sigui, i potser quan començo veig que sí que puc fer-ho això, no? I que a més conec a unes amigues que no coneixia i sí, tal, no? I comences, doncs, aquests vincles comencen a crear-se o a fer-se més grans.
Clar, i a més, i tot això és com un peix que es mossega la cua, perquè estàs més despert, xerres amb més gent, bueno, no et sents tan sol, bueno, et trobes millor físicament, això impacta en que surtis més, coneixes més gent, vull dir, és un cercle.
Hi ha una contradicció que és entre els nostres valors i les nostres prioritats, i aquí es veu, no, amb la tercera edat, no, que nosaltres volem, proposem, observem, però després tenim unes altres propietats que no ens deixa temps per dedicar-nos a aquestes persones. També per això estem aquí, no, un poc per anunciar-lo con altavoz. Però a mi, fent aquest programa, jo he trucat més a la meva mare perquè m'he donat compte de la...
tota l'estona, no? Vas pensant i vas dient, ostres, doncs he de passar-me més sovint per casa els pares, o he de...
O el veí del segon, que fa dies que no el veig, aquestes coses, perquè en realitat es tracta de petits detalls de hola, te veo, de tot bé, si necessites ajuda, tens de tot, ja està, no?
Que també cada vegada més amb els veïns hi ha més aquesta distància, no? De dir, doncs, no interactuo, no hi parlo. No,
clar, que tot aquest sentiment de pertinença, aquest teixit social, sobretot a les ciutats grans, es va perdent. Abans els veïnats es coneixia tothom, a les zones rurals i més petites es coneix tothom. I aquí al Prat, bueno, no ens podem queixar, sí, aquí al Prat hi ha un sentiment potablava potent, però a les grans ciutats això es perd.
I a més ara, en ple 2026, que doncs, estem hiperconnectats, estem amb totes les noves tecnologies, podem fer videotrucades, podem fer tal... I és, per contra, el moment en què estem més aïllats, eh?
Sí.
Sí que ho fem.
Sí, sí. Tenir eines a l'abast i tenir...
Jo crec que encara és pitjor, perquè t'atabales, vull dir que... No?
Sí,
és
pot ser.
El que no tenim més temps per fer-la servir. I anem prioritzant, el que anàvem parlant, no? Anem prioritzant, doncs, que s'han portat els nens al col·le, que tenen la
feina
reunió...
que t'ocupa tot el dia...
Sí.
Doncs vinga, anem a acabar, que ens quedem ja sense temps amb alguns recursos. Ens heu dit algun ja que hi ha aquí al Prat i també bibliografia, que sempre ens en porteu.
L'expertes,
sí, bueno, tenim aquest tenim un llibre que es diu Soledades Digitales, a més és un llibre molt nou, d'un autor que es diu Juan Ramón Ubieto, és un psicòleg psicanalista molt bo, si teniu oportunitat de veure'l en directe és espectacular, i aquest ens parla de comunitats digitals, però de gent més aviat jove, del nostre temps. Ens parla dels incels, de la gent que utilitza vots romàntics, com aquests de la pel·lícula de Her. Bueno, i ell ens defensa que això que estàvem parlant ara, no? Que per molt connectats que estiguem, no vol dir que tinguem millors vincles. I després tenim un parell de pel·lícules, Les vírgenes suïcides, bueno, que és uns pares, bueno, si no l'heu vist a aquestes alçades, la pel·lícula és de l'any 99, o sigui que no us faré cap spoiler si us dic que les vírgenes se suïciden per culpa de l'aïllament que li imposen als seus pares, com un aïllament extrem pot arribar a impactar. I després hi ha una pel·lícula també bastant antiga, de l'any 2000, que es diu Requiem per un sueño. No és tant la pel·lícula en si, però hi ha un personatge secundari, que és una senyora gran que està sola, i fins a on pot arribar aquesta soledat, fins a unes conseqüències molt extremes. Molt recomanable.
Uh-huh. I parlem de pel·lícules de l'any 99, de l'any 2000, sí, que encara són vàlides i per totalment, dos, per tres, eh? Encara, doncs, tots aquests temes.
Sí, sí, sí.
Així que molt interessant, consell, estigueu més pendents de l'entorn, de la família, dels amics.
Correcte.
I segur que anirà tot una mica millor.
Serem més millors persones entre tots, podem fer molt, molt millor.
Segur que sí, Montse, Carol, gràcies.
A vosaltres. A vosaltres.
I bones vacances. Ens trobem la temporada vinent.
Bon estiu.
Que vagi molt bé.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. La